lligar molt bé que, per exemple, si hi ha alguna causa secreta que no se sap on està i de cop surt un calaix d'aquí 3 mesos també estigui emparada per aquesta amnistia. No estic parlant de Volhov o de Laura Borràs com flota l'ambient, sinó causes que realment estiguin vinculades al procés però que estiguin guardades a calaixos i apareguin. Jo no descartaria que això pugui passar, per tant s'ha de blindar bé.
Jordi i Oriol.
Jo diria que el desacord que s'ha produït deixant de banda robatoris de protagonisme i torns de protagonisme que puguin plantejar-se a nivell de focus mediàtics i tot això, que segur que tenir compte, em sembla que hi ha hagut una mena de la confiança es pot trencar molt fàcilment i és molt difícil de construir. Em sembla que hi ha hagut una certa una certa esquerda amb la confiança.
Creieu que Junts s'ha pres com una, per dir-ho d'alguna manera, com una traïció que el PSOE signés aquest acord amb
Esquerra? Jo no crec que sigui tant això, perquè em sembla que és molt evident que si hi ha un acord en totes bandes, a tantíssimes bandes, és lògic que Esquerra Republicana no hagués de quedar desapareguda ni humiliada. Això és, comptar amb aquesta fotografia no era gaire imprevisible. Ara, veure el Félix Bolaños dient al mateix moment és que el pitjor de Catalunya, amb aquestes paraules, el pitjor de la història de Catalunya no pot condicionar el nostre present i el nostre futur, això sembla que això filosòficament ha fet mal. És un tema de debat filosòfic, de parlar de l'octubre. Félix Bolaños, i per tant una bona part del PSOE, o el portaveu del PSOE en aquest cas, considera que l'octubre s'ha d'esborrar, i si realment s'ha d'esborrar i realment no ha de condicionar el nostre present i el nostre futur, jo no sé de què estem parlant. És a dir, si l'octubre no condiciona res, no sé per què hem de fer una amnistia.
Però Jordi, igual tens més informació, però pel que sabem el desacord no està justament ni en el preàmbul ni en l'exposició de motius, és a dir, que tota aquesta pantalla que tu estàs dient ara del que filosòficament vol dir l'amnistia ja estava tancada, i que on està el desacord, pel que sabem, és a l'articulat, a la lletra petita, a qui sí, qui no, a si aquests tres sí o no, si Volhov sí, si Volhov no, és el que ens ha arribat de moment.
Jo no tinc la informació, jo penso que tal com va vendre el relat el PSOE, no Esquerra Republicana, sinó el PSOE ahir, no és la cosa que pugui afavorir més la confiança. Es pot corregir, i en qualsevol cas el que sí que estic segur és que el que s'està debatent ara no és si l'amnistia afecta aquella persona o aquesta altra, o com a mínim no només això. Em sembla que és una cosa més de fons, i és un tema de com s'explica el pacte al qual es pugui assolir. És a dir, l'octubre pesa, l'octubre és allò que hem de resoldre. Si, imagineu-vos per un moment que no hi hagués pacte, imagineu-vos per un moment que aquest pacte naufragués i que per tant tot es trenqués i les negociacions no anessin enlloc. En aquest cas hipotètic es podria començar a dir que una solució dialogada al conflicte català és gairebé impossible, perquè estem parlant d'una oportunitat on hi ha PSOE, que representa que són els progressistes, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana, PNB i Junts. Si entre tots aquests no són capaços de resoldre-ho, vol dir que és possible que no tingui solució, en cas hipotètic de trencament. Per tant, és greu, i per tant suposo que s'ha d'intentar fins al final, però que s'intenti fins al final vol dir que el relat, el missatge que es vulgui donar a la població ha de ser semblant a un acord històric, no semblant a un acord d'investidura, no semblant a una cosa circumstancial d'un intercanvi de cromos o de vots només per arribar a una investidura, sinó que ha de tenir una càrrega de fons, i aquesta càrrega de fons sembla que és la que està en discussió.
A veure, jo crec que el que diu en Jordi lliga amb el que jo sempre m'ha semblat, que és que la part més de tots els actors que intervenen en aquest acord, el que té una posició més difícil és Junts per Catalunya. Esquerra porta 4 anys treballant aquest escenari de baixar de l'octubre del 2017 i aterrar, perquè ens entenguem, el peix al cove tota la vida. Això ho està treballant des de fa 4 anys, el seu electorat ho té bastant digerit, és veritat que ha tingut un cost electoral important per ells, però diguéssim que ha treballat aquest terreny. El PSOE també té una dificultat, que és que ha d'explicar l'amnistia, on havia dit que no faria amnistia, i ho ha d'explicar al conjunt d'Espanya, i en alguns territoris tindrà grans dificultats, però Catalunya té la convicció que té el suport aclaparador electoral de les últimes eleccions generals, on tots sabem que el PSC va ser de llarg el partit més votat, i per tant una majoria de catalans es dona suport s'entén que dona suport a una solució d'aquest tipus. Però clar, Junts per Catalunya porta 4 anys dient penjaments d'Esquerra Republicana per tenir una estratègia negociadora en base a competències i en base a indults i en base a solucions pragmàtiques. Aleshores, que si t'has passat 4 anys dient això i després, com diu en Jordi molt encertadament, el que acabes arribant és un acord d'investidura on, perquè ens entenguem, acabes negociant un consorci com el del Port de Barcelona per aplicar-lo a Rodalies i acabes aplicant una llei d'amnistia que al final és una extensió més àmplia dels indults, fent-ho més ampli, fent-ho arribar a tots els encausats, i per tant, diguéssim, entra en la línia d'aquesta negociació, sense aconseguir res que tingui a veure amb aquest concepte que ha dit ell d'acord històric i que tingui, per tant, alguna component diferent de reconeixement de Catalunya com a nació, de reconeixement d'algun element de sobirania o d'algun element simbòlic, que no sé quin pot ser, però alguna cosa d'aquest estil que permeti vendre molt millor aquest canvi de discurs de Junts per Catalunya, que jo crec que tots estem d'acord que és un canvi de discurs bastant important i bastant contundent i per tant difícil per ells de fer i difícil de fer entendre, jo crec que, sí, que és l'actor que està en una situació més difícil per vendre això, i per tant és possible que més que llimar acords de detalls tècnics d'aquest estil, que jo no dubto qui siguin, potser s'estan buscant altres fórmules o altres coses que permetin que l'acord que es presenti sigui una mica diferent del d'Esquerra Republicana.
Perquè és una cosa que també pot interessar el PSOE, eh? És a dir, també pot interessar el PSOE arribar a un punt de sensació d'acord històric. Per què? Perquè si no dona una sensació d'acord històric, sembla un mercadeig. I això mateix,
que de fet és una mica un mercadeig.
Exacte.
I això és la percepció que té tothom, i potser sí que...
I el mateix Pedro Sánchez pot ser el menys interessant que això sembli un mercadeig.
Sí, com s'ha de vestir? Estic d'acord, i ho deia abans, és a dir... amb les altres paraules, però que Junts ha de posar sobre la taula alguna cosa que no hagi posat Esquerra. Per tant, acostar-se a... I també fer honor al discurs que va fer Carles Puigdemont abans a l'inici de totes aquestes negociacions, que justament parlava d'acord històric. Amb això estic d'acord. Però esteu plantejant el debat en termes de si Junts s'oblida o fa un pas endavant de respecte a l'1 d'octubre i enceta una negociació o es menja el gripau de negociar amb el PSOE, i per mi aquesta pantalla la van passar 3 setmanes.
Anava a dir, amb la foto de Santos Cerdán.
No, Santos Cerdán i abans.
Allà la van començar, però és que ara s'ha de rubricar, i rubricar és aquell vertigen.
Jo crec que està una altra pantalla i pot haver-hi vertigen d'última hora, però que tota aquesta reflexió, tot aquest procés, direm que el gripau ja se l'han empassat, per entendre.
No ho sé, no ho crec. Jo crec que necessites alguna cosa, com diu en Jordi, per dir, escolti, és que això que hem fet ho fem perquè realment s'ho val.
Si no s'haguessin passat el gripau, tant uns com els altres, no s'haurien exposat tant. És a dir, Junts no s'exposa a la foto amb Santos Cerdán, per entendre'ns, no s'exposa com s'ha exposat en aquesta negociació.
Tu vols dir que traïn, és un punt de no retorn, ja.
Traïn, en certa manera, aquest electorat i aquestes bases octubristes a les quals fas referència... Traint, entre cometes, vull dir, en els termes en els que...
Jo no he dit traint, jo he dit canviant de criteri, canviant de rum, etcètera.
Sí, fent un viratge sobre això, si realment no vas a algun lloc. Ho fas per fer un camí.
Esquerra, amb aquest acord, s'ha apuntat la condonació d'una part del deute, s'ha apuntat Rodalies. Després hi ha matisos, S'ha apuntat el tema que dèiem del mediador o verificador, o com vulguem dir-ne. S'ha apuntat també el pacte d'amnistia. Clar, més enllà d'aquests matisos que Junts pugui dir, doncs sí,
ens veiem molt cop... Això és peix al cop, eh? Això és el peix al cop a tota
la
vida.
Sí, però què, en aquest acord que es va materialitzar ahir i que l'hem vist, aquest document, 12 pàgines d'aquest acord, què més es pot sumar Junts, o què hi pot haver més de Junts que digui, doncs nosaltres hem aconseguit això
doncs,
altre.
Probablement no? Alguna cosa més d'aquest estil que dèiem.
A veure.
Jo crec que aquí tinc la sensació que tant Esquerra com Junts no estan només investint un president del govern espanyol, sinó que estan creant el seu relat de cara a unes eleccions que seran a Catalunya d'aquí un any o un any i escaig. És a dir, que Pedro Sánchez serà investit, jo crec que és 95% segur, jo diria. Hi hauria d'haver un gir argumental molt bèstia perquè Junts finalment digués que no. Tinc la sensació que el que estan fent és, per una banda, que ja és el que va fer el president Aragonès en el debat de política general a Catalunya, que és agafar-se, diguéssim, l'eix social. La millora de les rodalies, millora de finançament, coses tangibles. I Junts s'ha quedat la part del relat més simbòlic, nacional, si tu vols. I aquí és on Junts s'està trobant que necessita què puc oferir? Perquè Esquerra anirà a les eleccions amb nosaltres, hem estat els que hem negociat amb el PSOE, aquí a Catalunya evidentment el PSC tindrà uns molt bons resultats a les eleccions, i si capitalitza bé aquest acord que hi hagi a Madrid, doncs probablement guanyi les eleccions, i aquí hi haurà una cosa, hi haurà, el PSC buscarà soci. Qui tingui el millor relat i qui estigui més ben posicionat...
No oblidem que també fins i tot el pacte de Rodalies i del finançament i de la condonació del deute també és millorable.
Jo crec que el pacte de Rodalies, o sigui, jo crec que durant molts anys tindrà efectes negatius, perquè serà el govern de la Generalitat el responsable d'un servei que serà pèssim durant molts anys.
Pregunta al Port de Barcelona si tenen autonomia o no tenen autonomia.
No, serà un consorci, no serà el govern de la Generalitat, serà un consorci.
La gent el que interpretarà, la gent del carrer, quan vagi a Rodalies, i d'aquí a 8 mesos Rodalies continuï arribant tard, continuï havent-hi tot tipus d'incidències, la gent, el relat, el que queda és això ara és de la Generalitat, perquè es va fer el traspàs integral. La gent no filarà tan prim de si és un consorci o què és, perquè això sempre ha passat.
Sí, però sí que és veritat també, amb això en concret, que pel que sabem no serà una cosa immediata, serà una cosa per fases, per tant, fins que la Generalitat no ho assumeixi passarà temps, i també sabem que ara s'estan fent inversions, és a dir, que suposo que la Generalitat confia que quan els hi arribi...
Uns 5 anys, sí, ens deien els experts, fins que es comencin a notar...
I en 5 anys també s'ho donaran les inversions que estan fent ara, arribaran els trens nous...
És a dir, que potser les dues coses arriben
una mica a la vegada. És un debat de competències molt autonòmiques, eh?
Exacte. És que a més Junqueras... estem parlant d'una transferència que s'hauria d'haver fet fa 13 anys.
No, és una transferència que la Generalitat ha rebutjat sempre, no l'ha volgut mai.
L'Oriol Junqueras deia abans d'ahir qui negocia en nom dels ciutadans de Catalunya ha de ser el govern de Catalunya. I ho deia amb una certa raó, és a dir, des del punt de vista oficial i de DOC, qui representa els ciutadans de Catalunya, en termes de negociació, és el govern de Catalunya en termes competencials, és a dir, qui ha de gestionar despeses, això és el govern, i per tant és lògic que s'hagi emportat una bona part de la cartera més competencial. Però tothom sap que no estem parlant d'això. Tothom sap que no estem parlant d'això i primer que és perfeccionable, no sé per què, per quins 7 sous no s'ha demanat la transferència de l'aeroport, per exemple, de titularitat de l'aeroport, que és una cosa que està en franca discussió ara mateix per part de Foment del Treball, per part de tothom, en termes competencials autonòmics, no? Jo penso que el que trobarem les pròximes setmanes és un tipus d'acord, si és que hi és, molt més de fons, molt més de gruix, de debat sobre quin tipus de mediació internacional, perquè em sembla que serà internacional, hi pugui haver, quin tipus de reconeixement nacional hi pugui haver, i quins són els termes de debat d'una possible taula que pugui, no en un termini breu, sinó durant els pròxims anys, doncs provar de resoldre el conflicte.
És a dir, aquest acord que haurien d'arribar a Junts i PSOE, tu deies, hi ha un cert marge de millora entre el que ha pactat Esquerra amb el PSOE. Un cert marge de millora. Tu creus que la diferència d'aquest acord que ha signat Esquerra amb el PSOE entre el que ha de signar Junts amb el PSOE serà aquestes diferències amb aquest marge de millora que hi ha en aquests punts?
Ho desconec, però no crec que el que destaqui de l'acord de Junts al PSOE sigui termes competencials. Jo el que estic dient és que aquest pacte té moltes trampes pel que es veu. Si llegeixes la lletra, doncs veus, escolta, doncs no sé si realment hem d'estar tan contents per una transferència feta d'aquesta manera, però en qualsevol cas és un pas, i per tant, doncs endavant, no? Només dic que allò que semblava un pas de gegant avui o ahir, penso que d'aquí una setmana semblarà una cosa molt petita en comparació amb el que ens trobarem.
Dani.
No, jo responc la teva pregunta. D'una banda, Junts per Catalunya necessita recuperar la paternitat de l'amnistia. És a dir, que és un fillet seu que ara de cop ja no sembla que sigui seu. Si aconsegueix, com s'aconsegueix això? Com, segurament perfeccionant-la, mostrant que arriba a llocs en les quals no arriba el que ha pactat Esquerra Republicana, no sé exactament on és, no sé exactament com és, probablement sí que estigui en allò que dèiem de la part filosòfica, d'algun detall de què diu el preàmbul, de la justificació, d'alguna cosa més que li permeti recuperar aquesta paternitat. I després, a l'altra banda, bueno, a parlar d'acord perfeccionable d'Esquerra per la part de les competències, també ho és per la part de la mesa de diàleg, que bàsicament el que hem fet és agafar el que ja s'havia pactat entre Esquerra Republicana i el PSOE i tornar-ho a calcar, i parlant, per exemple, d'un relator que és entre la mesa de partits, entre Esquerra i el PSOE. Bé, probablement això se li pot donar més entitat.
Això és millorable.
Això se li pot posar un nom, se li pot posar el nom d'una institució internacional, que, és a dir, que realment elevi...
Hi ha marge.
Clar, elevi aquesta mesa o una institucionalitat que en l'acord d'Esquerra li falta. És el que se m'acut ara, però insisteixo, tenim poca informació tots plegats perquè estan portant la negociació de manera molt...
Fins a quin punt creieu també que pot haver-hi un cert punt d'estratègia per part del PSOE d'haver pactat amb Esquerra, d'haver aconseguit aquest acord per afegir més pressió a Junts, a dir, ei, mireu, tenim això, espavileu-vos vosaltres per aquesta banda, també.
Jo crec que des de la nit de les eleccions, a més Esquerra ho va dir, és a dir, Esquerra apostava per un govern progressista a l'Estat, per tant, el pacte amb Esquerra, entre cometes, era previsible, no? És a dir, havia d'anar molt malament la cosa perquè Esquerra no acabés pactant amb el PSOE. I aquí el problema l'ha tingut Junts, que Junts es va trobar amb una aritmètica que el va acabar fent decisiu i va posar tots els focus sobre Junts. I Junts té aquest problema, necessita vendre el seu relat propi. O sigui, Esquerra ja ven la vessant social i ja ho ha fet des de la via àmplia, ja és aquesta estratègia de peix al cova social. El problema, entre cometes, el té Junts, que ha de vendre una cosa que és més intangible i que ha d'explicar-li a la gent, doncs això, no? O sigui, alguna cosa més que una llei d'amnistia que també hagi remenat Esquerra, Sumar, el PSOE, etc. O sigui, jo crec que s'està buscant aquest element simbòlic que sigui realment potent, és a dir, perquè si no,
jo també
Junts haurà perdut d'alguna manera.
Jo també estava
convençut,
Anna, que hi havia hagut un cert fred de peus, eh? Estava convençut ahir que potser Junts s'havia sentit una mica menystinguda per part del PSOE i Esquerra amb aquesta fotografia i tal, però després me n'he adonat que tampoc han reaccionat amb massa rancúnia. És a dir, els tuits que hem vist, les actituds que hem vist no han estat d'ofensa i no han estat de pataleta, sinó que han estat... Pot ser que hagi passat,
també perquè, Jordi, la informació, i insisteixo el que deia, sembla estar bunkeritzada des de... pràcticament després de les eleccions. Vull dir que,
no
hem vist una cosa ni tampoc la contrària.
Tens raó. És a dir, també és possible que hi hagi una gran... No, jo ho desconec, però també és possible que hi hagi una gran indignació i que s'hagi decidit, en qualsevol cas, no fer-la pública. Però, per què? Bàsicament per poder... negociar amb més força quan mostres indignació i quan mostres que t'han pres el pèl, pot ser que aleshores perdis força. Jo diria que aquest secretisme o aquesta bunkerització de la informació em sembla que tenir un cas com amb l'altre afavoreix a Junts.
I el que sí que és veritat que s'ha aconseguit és que, i que sembla força increïble, tots sabem més o menys en quin món vivim i com costa mantenir les coses en secret, sí que hem de dir que en aquest sentit ningú pràcticament ha parlat més del compte, i tot i que m'imagino, això és força evident, que dins de Junts mateix hi deu haver discrepàncies ara mateix sobre, el que està passant.
És que precisament Esquerra Republicana de Catalunya és un partit que ha passat d'intentar substituir el PSC, i quan s'ha donat que això era impossible per una qüestió social i de composició del país, etc, ha passat a intentar substituir l'antiga Convergència amb aquesta política pragmàtica, de pisar el cova, de negociar coses pràctiques, l'agenda social que deia la Gemma. En canvi, Junts per Catalunya és un partit que té una certa desorientació ideològica, té un grup de dirigents més lligats a l'antiga Convergència, potser més partidaris d'aquesta via, penso, per exemple, en Jordi Turull, no ho sé, però després té gent com Laura Borràs, que en teoria formen part del grup dels irreductibles i que no sabem tampoc com reaccionarà quan hi hagi si realment hi ha un acord d'aquest tipus. Però és que el propi Carles Puigdemont, tu deies, no han parlat més del compte, home. Carles Puigdemont sí que ha xerrat una mica més del compte i va fer una primera conferència allà a Brussel·les posant el nivell molt alt, posant el llindar. Ell mateix va posar el llindar molt alt, el reconeixement de Catalunya, Catalunya és una nació, clar, quan tu ja surts tan fort, després, si a la negociació no arrenques alguna cosa d'aquest estil o alguna cosa realment forta en aquest nivell, doncs potser a l'hora de firmar passa que et costa. De fet, el president Carles Puigdemont ja ha demostrat que a vegades li costa prendre segons quines decisions. No cal recordar el dia fatídic de les 15 monedes de plata del Rufián i la convocatòria d'eleccions. Per tant, és possible que arribi també un cert moment de pànic escènic a Junts per Catalunya o de discrepàncies internes que deies tu. Per tant, jo crec que sí que és possible que dintre d'aquest hermetisme s'estigui parlant d'alguna cosa que no sabem.
Sí, estic d'acord amb això que dius. És a dir, avui hi havia determinada premsa que sortia plena d'aquesta sensació del 26 d'octubre, de ai, 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 perquè pot passar una cosa i pot passar una altra, perquè tot està molt a flor de pell, perquè hi ha diverses veus, diversos interessos. Tots els partits tenen moltes veus, a Junts potser són més visibles, però en qualsevol cas sí que em sembla que el fet que hagi existit aquesta carambola numèrica de diputats i que hagi recaigut tot bastant en la figura de Carles Puigdemont com a persona que tindrà l'última paraula, em sembla que això afavoreix un cert ordre dins de Junts, per no dir una forta disciplina. Sembla que al final acabarà passant una cosa bastant vertical a Junts. Sí. Em sembla que és bo a l'hora de negociar.
Sí, no, és que és això el que anava a dir. Ha demostrat disciplina. O sigui, estaves pintant, diríem, la part de les discrepàncies internes, Oriol, dintre de Junts, que és certa, però no s'ha vist, justament, en aquest procés de negociació.
Més en compte d'on veníem.
Clar, no hem sentit parlar...
Les aigües subterrànies, tu no
saps com van. Ja, però hi ha hagut disciplina en el moment que no hem sentit veus crítiques amb la línia que marcava qui estava dirigint les converses, i amb això coincideix amb tu, Jordi, i no les hem sentides perquè qui l'estava dirigint a Carles Puigdemont, que és el líder moral de tot aquest espai, i encara exerceix aquest paper i és capaç d'aglutinar com a líder moral doncs, els diferents corrents. Si per dintre i en aquestes reunions li fan passar algun compte, doncs probablement sí, i segurament en aquesta reunió maratoniana que va haver-hi ahir a Brussel·les i que tenien una sala reservada per les 12, doncs alguna cosa de discussió interna hi va haver. Però és cert que en aquest sentit han mostrat disciplina, i la resta de partits també, és a dir, la resta de partits han mostrat
sí, déu-n'hi-do,
han mostrat unes converses bastant ordenades, que ara han de passar una altra prova de foc, que són les consultes internes. De moment Esquerra Republicana ja n'ha passat una amb el 89%, vull dir que també han demostrat cohesió, diríem, amb les seves pròpies bases. No hi ha hagut revoltes internes de moment, veurem què passa amb la resta de partits, però que han sigut ordenats, asiaditos, diríem, tota la...
Sí, amb alguna cosa més sobre això?
No, jo crec que coincideixo en això, que no surti a la llum no vol dir que no hi sigui, però sí que és veritat que estem acostumats a un altre tipus, o sigui, hem vist via Twitter i via mitjans de comunicació batalletes internes tant de Junts com d'Esquerra, i en aquesta ocasió, i justament això, aquestes batalletes internes, perquè sempre hi havia l'Orfeo que ho xerrava tot, no?, els periodistes, aquesta vegada és pràcticament impossible que ningú t'expliqui res, no?
I ja sabeu que també enmig d'aquestes negociacions, avui la Guàrdia Civil, doncs hem conegut aquest informe que hauria fet arribar a l'Audiència Nacional i en què apuntaria Marta Rovira com una de les coordinadores de Tsunami Democràtic. També detalla doncs, quins altres polítics estaven relacionats amb aquestes mobilitzacions per la sentència del referèndum, i apunta alguns noms com Xavier Vendrell, Oriol Soler, Rubén Wagensberg, però en fi, en tot cas, Marta Rovira, que seria qui coordinaria algunes accions de Tsunami, i que també s'apunta que era l'enllaç amb la direcció del seu partit.
Aquesta Guàrdia Civil també funciona de forma molt vertical, no? No hi ha gaire discussió interna.
Home, molt curiós, no?, que hagi sortit avui, sí. També aquest informe.
Calcem-nos. És a dir, jo, per mi és el tastet perfecte del que pot passar.
És el discurs d'ahir d'Aznar.
Clar, és que...
Cridant a les institucions...
Tothom que pugui, que faci alguna cosa.
Sí. No?
S'està orientant tot cap aquí, encara no ha passat res. No, només hi ha unes negociacions, però no ha passat res. No hi ha hagut investidura, no hi ha hagut una aprovació de la llei d'amnistia, no s'ha mogut encara ni un paper oficialment amb la firma de cap autoritat de l'estat espanyol. A la que comencin a sortir papers amb firmes de l'autoritat, em fa por. És a dir, hem vist en les últimes hores... els magistrats conservadors del Consell General del Poder Judicial, el mateix Consell General del Poder Judicial, la policia, Aznar, els mitjans de dretes, però fins i tot els més mainstreams, Pablo Motos,
sí, avui. Sí.
Vull dir, hi ha una orientació brutal cap a que això és una traïció a Espanya com no n'hi ha una altra, i que s'ha de fer alguna cosa. Què vol dir que s'ha de fer alguna cosa? Hi ha un 52% de diputats que estan d'acord amb això. Què voleu fer, no? Per tant, calcem-nos, perquè aquesta serà la més petita que veurem. I fa por realment perquè no saps per on poden sortir. És a dir, si realment les judicatures pentinen aquesta direcció, collons, no sé això que deia, poden obrir un calaix i de cop surt alguna cosa.
Això és el calaix, anava a dir, de Marta Rovira, però és que també avui l'Audiència Nacional, recordem que ha enviat a judici a 12 membres del CDR detinguts per l'operació Ajudes. Vull dir que s'ha posat en marxa avui tota aquesta maquinària.
És que, ara m'aventuro, però és que el següent pas probablement que sortirà serà algú del PSOE, o serà algú de Sumar. Madrid, per entendre'ns, el Madrid polític, com diu el Julián, el Madrid DF, s'encamina cap a un escenari de molta tensió, un escenari que s'assembla més a la Catalunya del 17, diríem.
Això és el que anava a dir. Aznar va dir, va ser el que va pronosticar, que Catalunya es dividiria o es fragmentaria abans que Espanya, però bueno, ja estem al després. Vull dir, després ve Espanya. Jo fa temps que no l'havia tan dividida i tan fragmentada. Sí,
a veure, jo penso que sí que és cert que s'ha estat dibuixant dues Espanyes molt clares, perquè al final podem correm el risc d'oblidar d'on venim. Venim d'unes eleccions en les quals el que es dirimia era si hi havia un pacte amb l'ultradreta, hi havia un govern de dreta, no de dreta, de dreta i ultradreta a Espanya. I llavors hi ha una part molt potent d'Espanya amb molt bona presència des de la perifèria, és a dir, des del País Basc, des de Catalunya, que s'ha frenat aquest govern de PP i Vox, i s'ha frenat, i si es pot frenar i si realment es frena serà perquè es dibuixa aquesta altra Espanya, diguéssim, del pluralisme i de la comprensió de la diversitat de llengües i de cultures i d'identitats i de sentiments nacionals que hi ha dins de l'Estat. Ara bé, això no treu que, excepte les mostres més exacerbades que heu esmentat, jo crec que s'ha de ser molt respectuós amb les veus que puguin criticar una llei com la de l'amnistia. S'ha de ser molt respectuós, perquè jo mateix, que en sóc partidari, també tinc els meus recels i els meus dubtes sobre el que va passar el 2017, quedi oblidat. Perquè una cosa és perdonat i l'altra cosa és oblidat, perquè per mi i per molta altra gent el que va passar a Catalunya l'any 2017 va ser molt greu, i el que es va orquestrar des de les institucions catalanes és molt greu. Per tant, que hi hagin veus crítiques a Espanya amb aquest projecte d'amnistia, el mateix Pedro Sánchez ho va dir, és molt lícit i és fins i tot comprensible. Altra cosa és que quedi justificat pel fet que és aprovat per una majoria de diputats i que al final hi ha una causa superior, que és frenar un govern de dreta i de dreta, que ho justifiqui, però que les veus crítiques són perfectament legítimes i fins i tot han de ser escoltades i acceptades.
Si són magistrats, si són magistrats, segurament no s'hi han de posar encara.
Aquí hi ha una diferència entre unes veus crítiques i poders de l'Estat que pretenguin interferir en els processos democràtics. És a dir, una cosa és que políticament tu o qui sigui, o un senyor de Sevilla o qui sigui, sigui crític amb l'amnistia, evidentment tot el dret del món, i un altre molt diferent és que els poders judicials intentin interferir, i això és molt diferent.
I una cosa és per interferir. Criticar-ho és interferir?
Inventar-se delictes.
Impulsar processos
inventar-se
que
delictes.
Estan vigents és interferir?
No, prefero coincidir en el temps.
En un diari és interferir?
Però per
veure, al final crec que a vegades confonem una mica les grans operacions d'Estat amb el fet que hi hagi
una cosa és una editorial en un mitjà de comunicació que evidentment té els interessos que té, i tots els mitjans de comunicació tenen una línia editorial.
Sembla que hi ha una rebel·lió. On és la rebel·lió?
Jo t'estic parlant de poders judicials, de magistrats.
On és la rebel·lió de l'Estat contra la llei d'amnistia?
Oriol, et sembla bé?
Ensenyeu-me-la.
Oriol,
jo no l'he vista. No he vist ningú entrar amb un tricorni.
Et faig una pregunta concreta. Et sembla bé que els magistrats del Consell General del Poder Judicial es pronunciïn sobre l'oportunitat o no d'una llei que probablement aprovarà el Parlament espanyol?
No hi tinc cap inconvenient.
I et sembla
es
bé que
poden pronunciar el que vulguin?
Et sembla bé, que el Poder Judicial,
com a Polònia i Hongria,
que el Poder Judicial faci
fiscals,
l'Associació de Jutges Conservadors, l'Associació de Jutges Conservadors el que demana és una reunió del Consell General del Poder Judicial perquè oficialment els jutges espanyols diguin que el que està fent el govern és una bajanada. No et sembla una bajanada que els jutges espanyols es plantegin a poder dir abans que el govern aprovi una llei que és una bajanada la llei que aprovaran?
I sense saber, exacte, sense saber el contingut.
Em
sembla una operació
una bajanada. És una bajanada i perverteix el sistema democràtic,
no Oriol. No és cert.
Doncs no és cert.
Em sembla.
No és cert, doncs la separació de poders per tu...
Home, és que si
no... No entens el que és la separació de poders. Això no té res amb la separació de poders. És un òrgan que tu pots entendre...
Un òrgan judicial.
Tu pots entendre que no hauria de fer-ho, però que reuneixi l'òrgan i que faci un pronunciament, tu pots trobar-lo excessiu. Però que això perverteixi la separació de poders, que no tens ni idea del que és la separació
de poders. Quina legitimació té aquest òrgan?
Quina legitimació té per fer aquest pronunciament? Que després ha d'aplicar aquesta llei. Té una autonomia de funcionament, precisament.
Com l'exèrcit, també, no?
Només faltaria, perquè és que si no, l'exèrcit no és un dels poders de l'Estat, que jo sàpiga.
Ah, no?
Tu ets advocat, tu m'ho pots dir, no?
No és un dels quatre, però...
El legislatiu... El judicial...
El poder fàctic cada vegada...
És
un poder que és capaç de fer un cop d'estat de veritat.
Quan anem als governs, és a dir, un govern també és legítim que pressioni els poders judicials perquè prenguin determinada decisió.
Ho dius perquè nomenen els fiscals? No ho sé.
És a dir, quan
sempre pressionen els governs, tots els governs.
I això et sembla que és correcte que quan un tribunal ha de prendre una decisió hi hagi un govern que estigui pressionant obertament, com estan fent alguns poders judicials, pressionant obertament el poder legislatiu i el poder executiu perquè prengui determinades decisions?
Perquè no aprovi una llei que després haurà d'aplicar. És curiós, és una bajanada. Potser qui no té ni idea de com funciona la separació de poders ets tu.
Hi ha hagut una associació de jutges que ha sortit a criticar-ho.
No, vosaltres viu en el món del barri o Sésamo, nois.
Però segurament no són tan intel·ligents.
És que clar, tot ha de ser pulcre i ningú hi interfereix.
És molt diferent, perquè estem parlant d'un poder que té massa, o es pensa que té massa, l'última paraula en massa coses. I aleshores, quan hi ha un poder que agafa aquesta capacitat que té de tenir última paraula per posar a la presó a persones i s'inventa delictes, perquè allò que dius que va passar tan greu el 2017 podia ser molt greu, políticament va ser gravíssim, però no era un delicte de sedició, no era un delicte de rebel·lió, i en qualsevol cas, totes les sentències europees que hi ha hagut sobre el tema han estat negatives. Per molt greu que fos, el que no es pot fer és la trampa de dir, com que jo tinc el poder últim del judici sobre el que ha passat, ho exerceixo amb abús d'autoritat. I això és el que ha passat. Allò tan greu que dius que va passar el 2017 és això.
Però Jordi, això és el que tu interpretes que ha passat, però no hi ha cap instància europea ni cap tribunal d'Estrasburg,
tota la sentència europea sobre el tema,
ni hi ha cap anul·lació de la sentència del Suprem. Segurament en la llei d'amnistia mai ho arribarem a saber, això. Si algú hauria anul·lat aquesta sentència. Però a dia d'avui, ni tu ni jo no sabem.
Exacte.
A dia d'avui hi ha una sentència dictada per un òrgan judicial perfectament legitimat democràticament, que ha de ser acatada i que és perfectament legitima i democràtica.
Tu creus que va ser sedició i rebel·lió?
No, jo crec el que diu el Tribunal Suprem,
sí?
Que amb aplicació de les lleis actualment vigents ho va ser.
Tu creus que sí?
Si un
que
dia,
violència.
Si un dia hi ha una
violència.
Sentència, o si un dia hi hagués hagut una anul·lació d'un òrgan superior que ho hagués anul·lat, et diria, Jordi, el Suprem es va equivocar.
El posicionament de l'Assemblea General del Consell d'Europa. I el Consell d'Europa va ser que va dir, indulteu aquesta gent.
Sota el Consell d'Europa no ha anul·lat cap sentència del Suprem, Jordi.
Sota el títol de presos polítics.
Però jo t'ho pregunto. Pot anul·lar el Consell d'Europa alguna justícia del Suprem?
T'és igual que digui el Consell d'Europa, com a Polònia o Hongria?
Si vols, t'és igual. Preguntes tota l'estona.
No, sisplau. No, perquè si no, no s'entén res. A veure, Gemma, un moment, Oriol.
No, o sigui, res més a dir, eh? O sigui, potser nosaltres som superinnocents, som barriosers, som tot el que tu vulguis, però en un estat democràtic, la separació de poders, una de les qüestions fonamentals és la no interferència i la no influència en els altres poders. Que som innocents, que no en tenim ni idea, etc. Podria ser, però...
No és que no tingueu ni idea, és que això no passa. Tothom intervé en el poder de l'altre.
També planteja...
Però si tu acceptes això, jo no ho accepto. Jo entenc que el poder... Bueno, però tu pots acceptar-ho i tu pots dir no,
és que
jo
és que no ho acceptis, que són la realitat.
Em sembla molt bé,
però... Els fiscals els nomenen el govern, per tant, interfereixen, els jutges escolleixen els seus òrgans i es pronuncien. Escolti, és que això sí que
és la vida. Oriol, tu creus que també és casualitat que això hagi passat avui? És casual?
Totalment casualitat,
segur. No crec que sigui casual. No crec que sigui casual.
Per tant, hi ha una intencionalitat.
Però que hi hagi una intencionalitat i que hi hagi una voluntat d'interferir i de crear un clima d'opinió no té res a veure amb intentar d'una manera seriosa boicotejar o frenar aquesta operació des d'un punt de vista legal. Això, al final, aquí valdria, efectivament...
Vaja, que estàs d'acord amb el que va dir Aznar ahir.
No,
que
no
tothom
que...
es posés en marxa
és
per fer
no
el
sé,
que
no
pogués
sé,
per...
No, sé que... no, perquè jo sóc partidari de l'amnistia. Però siguem partidari de l'amnistia, també entenc que hi hagi veus crítiques que es pronuncien, i respecto que hi hagin altres instàncies que facin comunicats, que es pronuncien i que intenten interferir en l'opinió dels diputats.
Oriol, bueno, però no, això és el que nosaltres no passa res.
Un jutge no s'ha de pronunciar segons la llei abans que es publiqui, perquè després haurà d'aplicar aquesta llei. Et posis com et posis. És que, a més, fins i tot pot ser recusat. O sigui, legalment, el sistema funciona que si un jutge es pronuncia sobre la pertinència política...
Això no ha passat. El jutge Marcena no ha sigut acusat.
Deixa'm acabar, sisplau. Si es pronuncia sobre la pertinència política o no d'una llei, el pots recusar.
I el deixa acabar, el Dani, sisplau.
Doncs s'hauria d'haver apartat. Si no passa, és que aquest sistema està ben corrupte. Si no passa, és que està ben corrupte. Però si un jutge diu que una llei no és pertinent políticament i després ha d'aplicar aquella llei, s'ha d'apartar d'aquell cas. Per tant, que es vulguin pronunciar, que vulguin un pronunciament oficial del Consell General del Poder Judicial, com han demanat els jutges conservadors, contra l'amnistia, és una bajanada, et posis com et posis, i tinguem o no tinguem.
Va, deixem-ho aquí, que ens hem encallat en aquesta qüestió i hem parlat prou estona sobre aquestes negociacions, i a més n'haurem de continuar parlant aquests propers dies, perquè nosaltres ho donàvem pràcticament per enllestit i la cosa encara anirà per llarg.
A més, amb en Jordi, des del 2017 que hi donem voltes, encara anem...
Va, passen 5 minuts, 9:45 de la nit, fem una pausa i canviem de tema, va.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
El diumenge 10 de març torna la Zurich Marató Barcelona plena de novetats. Amb un nou circuit més cèntric i ràpid. Converteix-te en un Marathon Master si ja has corregut en altres edicions. Coneix Barcelona amb els circuits oficials d'entrenament per tota la ciutat. Més informació a la web zurichmaratobarcelona.es. No et quedis sense el teu dorsal. Fes la teva! RAC 1, emissora oficial de la Zurich Marató Barcelona.
RAC més 1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, la tempesta de 2007 a Mallorca.
El dia 4 d'octubre de l'any 2007, una forta tempesta va afectar l'illa de Mallorca.
Parecia una zona de guerra, era literalment així.
En tan sols mitja hora va deixar un autèntic rastre de destrucció.
Que el cel era de color verd i és un espectacle que mai he tornat a veure.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Les 9:37 minuts, ja ens deixareu que canviem completament de qüestió, perquè avui hi ha una xifra que ha estat notícia, que és la dels 8 milions... Catalunya ja ha arribat als 8 milions d'habitants, segons l'última estimació de població de l'IDESCAT. Es va arribar a aquesta xifra fa un parell de dies, l'1 de novembre, i ho ha fet, d'una banda, 16 anys després d'arribar als 7 i 36 anys després d'aquella popular campanya que es va fer dels 6 milions durant aquests pràcticament 40 anys, però és veritat que la societat ha canviat molt, ara l'esperança de vida doncs, també és molt més alta, també ha augmentat el percentatge, evidentment, d'estrangers que resideixen a Catalunya, i a aquesta hora volem saludar el Pau Miret, que és sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Senyor Miret, bona nit.
Hola, bona nit.
És veritat que sabíem que s'assoliria aquesta xifra més o menys per aquestes dates, perquè ja es va preveure. No sé si hi ha un moment determinat que es comença a intuir o es diu s'arribarà als 8 milions a Catalunya. Això es va anticipar amb molt de temps o no?
Bueno, es va anticipar, però per a molt més tard. S'havia més o menys arribar als 8 milions a l'any 30, em sembla. O sigui que ens hem adelantat una mica.
Home, una mica força, doncs.
Una mica força, sí.
I això hi ha alguna... Quina explicació hi dona?
Ara mateix l'explicació fonamental és la migració. És la migració. Sempre a Catalunya ha tingut una fortíssima migració i en els períodes en què ha augmentat molt la població, també, a més de... ha tingut aquest component de creixement migratori. Ara, en aquest moment, tenim una taxa de natalitat que és molt similar, és pràcticament idèntica a la taxa de mortalitat, per tant el creixement natural o vegetatiu és zero, uh-huh, o una mica negatiu en el cas de l'any del Covid. Per tant, tot el creixement que tenim actualment es deu a la migració.
No sé si hi ha alguna mena d'estudi que permeti dir quin és el sostre d'habitants als que pot arribar a Catalunya els propers anys. És a dir, si això es revertirà perquè la natalitat anirà a menys, si pot ser doncs, que baixi, o seguirà creixent?
Doncs no hi ha cap estudi en aquest sentit. És el mateix que passava amb la població mundial va arribar als 8.000 milions, perquè ara actualment podem dir que una persona de cada 1.000 viu a Catalunya. És una dada matemàtica interessant. Aleshores, que fins on pot aguantar la Terra amb els recursos que té? Doncs no hi ha cap estudi que ho pugui dir. Ara la natalitat no s'espera que de moment augmenti, perquè sempre que s'ha incrementat la natalitat ha estat perquè hi ha hagut un desenvolupament econòmic
sí,
molt fort. Va passar als anys 60, va passar a principis de segle, des del segle XXI fins a la crisi del 2008, i concretament quan hi ha una crisi econòmica, immediatament, automàticament, cau la natalitat.
Clara, li anava a preguntar si, veient ara l'evolució, sembla que no sigui possible, però com a sociòleg i demògraf, no sé si veu alguna possibilitat que en algun moment les dones tornin a ser mares, no sé si més joves, però sí que tinguin més fills. Ara em sembla que la mitjana és de 1,17 fills per dona, són dades de l'any passat, del 2022. Això també podria canviar? O s'haurien de donar unes circumstàncies molt especials perquè les dones fossin mares més joves i tinguessin més d'un fill?
No, la circumstància seria del context econòmic, perquè el que nosaltres tenim són aquestes enquestes on es pregunta quina és la satisfacció amb els fills que has tingut i si en voldràs tenir més. Són aquestes les preguntes clàssiques. Aleshores, normalment, totes aquestes enquestes es troba el mateix. Com més fills es té, més satisfeta s'està amb la seva fecunditat, fins a un màxim que arriba als 3 fills. A partir dels 3 fills, ja els 4, ja comencen a haver moltes que no ho veuen tan clar, que pensen que s'han casat. Però fins als 3 fills, com més fills es té, major és la satisfacció amb la maternitat. Aleshores, les dones que menys satisfetes estan són les que no han tingut fills. I això què ha estat? Això està creixent de manera molt important, perquè es pensi que les generacions que van néixer al principi dels 80, hi ha un 20%, una de cada 5, no tindrà fills, ja segur, per l'edat que tenen. Aleshores, què és el que ha passat? Doncs ha passat fonamentalment que hi ha hagut la crisi econòmica, perquè també amb el que és l'augment de l'edat a la maternitat, també comença, durant tot el moment que va ser desenvolupament econòmic, fins i tot es va rejuvenir una mica l'edat de la maternitat, però a partir del 2008 comença a pujar amb aquests rècords que vostè acaba de comentar.
Si no m'equivoco, al voltant dels anys 2000 sí que hi va haver més naixements. Li pregunto si quan les noies que van néixer en aquell moment, al voltant dels 2000, siguin mares o estiguin doncs, en l'edat de ser mares, no sé, estaríem parlant potser del 2030, 2035, si pot ser que en aquell moment es noti o no un augment de la població o pràcticament no tindrà incidència perquè potser en aquell moment hi ha més dones que decideixen no ser mares.
Sí, bueno, això és la diferència entre la natalitat i la fecunditat. El número que vostè ha dit de 1,1, o poc més de 1,1,
sí, perquè 1, em sembla 17, que ara sí,
és de 1,1, sí, fins i tot ha baixat a 1,13, doncs és tenint en compte quantes mares hi ha per cada un de les edats. O sigui, tenint en compte l'estructura per edat. No, quan arribin més, hauran de tenir més criatures per tenir aquesta, aquesta fecunditat sí, de 1,17. Sí, sí. És relativa. Per tant, sí que hi haurà un augment de la natalitat, però no un augment de la fecunditat. Bueno, no sabem si hi haurà també un augment de la fecunditat.
Això, per tant, cap a quina piràmide de població ens porta aquests propers anys?
Bueno, és que hem de tenir en compte que ara hem tingut dos booms de natalitat. Un que ja és el conegut del baby boom, que són les que van néixer al voltant, les generacions que van néixer al voltant de 1976, que ara tenen 46 anys. Aquestes seran les més nombroses de Catalunya sempre. sempre. Ara no és una piràmide invertida, que estigui... Simplement que aquestes es van fent grans i sempre seran les que tinguin més. Sí, sempre seran les que tinguin més. Ara, en aquest moment, doncs, tenim una piràmide al voltant dels 46 anys. No és una piràmide envellida, però, clar, aquestes generacions s'aniran fent grans perquè tenen una esperança de vida molt més alta i, per tant, quan arribin a la vellesa, que arribarà a tothom, doncs seran també les més nombroses.
Per les projeccions que hi ha ara dèiem, estem al llindar, s'ha passat aquests 8 milions, crec que són 8 milions, 5 mil i pico persones ara mateix a Catalunya. La previsió és que això encara vagi a més els propers anys, és a dir, no sé si es pot mirar els propers 5-10 anys, això anirà cap a dalt?
Tot això depèn ara mateix de la migració, El Catalunya continua sent, i després en els últims anys també ha estat, un pol d'atracció migratòria. També ho va estar durant el baby boom dels 60, però aleshores venien d'Andalusia, de Múrcia, d'Extremadura, del sud d'Espanya, i actualment venen de fora de les fronteres espanyoles. Però la migració sempre ha estat molt important, ha estat vital pel desenvolupament econòmic demogràfic de Catalunya, sempre ha estat. Altres no, perquè l'altre problema que tenim, o que hi ha, l'altre repte demogràfic és el que s'anomena el despoblament. Aquest és un repte que no té a veure actualment amb la natalitat, sinó té a veure perquè la gent s'ha anat d'aquests llocs. Per això estan despoblats. No és el cas de Catalunya. Podria ser en alguns pobles de Lleida que hi hagi poca població, però en general no.
Però també les xifres... Les xifres que hem conegut avui parlen de la distribució de la població. Si no m'equivoco, el 75% es concentren a l'àrea metropolitana. I ara no em voldria equivocar perquè no ho tinc aquí davant, però crec que a la demarcació de Lleida hi viu només un 12% de tota la població. Vull dir que, evidentment, també hi ha zones i zones, no?, a Catalunya.
Sí, tota la gent ens hem concentrat amb el que és el litoral, no només l'àrea metropolitana de Barcelona especialment, però també la de Girona i també la de Tarragona. Ens hem concentrat al litoral perquè és el lloc on hi havia més llocs de treball i on les condicions eren més favorables, i per això hi ha hagut, estic parlant dels anys 30, va haver aquesta migració des dels pobles a les ciutats i actualment des de la diguem que la que menys ha rebut migració és l'àrea de Lleida.
M'he equivocat,
Lleida interior.
Anava a dir, m'he confós, Lleida és el 6%, he dit el 12, mira, he dit el doble. Vull dir que ara mateix, de la població total de Catalunya, tres quartes parts viuen a la demarcació de Barcelona, a Tarragona un 11, a Girona un 10 i a la demarcació de Lleida un 6. Després, evidentment, doncs, caldria diferenciar en el cas de Girona pel que fa a les zones més properes a la costa i a les zones interiors, evidentment.
Sí, no, Lleida és una zona interior, és la part tota interior. Aquesta és la diferència entre les altres tres províncies, Girona, Barcelona i Tarragona, que estan concentrades al que és fins i tot les capitals de província estan concentrades a la que és la zona costanera.
Sí,
és la zona més activa.
Més
activa a nivell...
Em referia que també hi hauria diferències en el mateix demarcació de Girona, per exemple, diferències entre les capitals de comarca que toquen a la costa i les capitals de comarca que són més a l'interior, en aquest cas. També li volia preguntar, perquè l'informe de l'IDESCAT parla d'envelliment superior. Què vol dir exactament això? Que la població està envellint, que cada vegada l'esperança de vida és més alta? A què es refereix exactament aquest concepte?
És que l'esperança de vida és més alta. Abans, qui arribava als 80 anys? Doncs arribava als 80 anys potser una dona que tenia una genètica especialment forta, i ara qui arriba als 80 anys, doncs pràcticament la immensa majoria de la població. Per tant, tot aquest augment de la població major de 65 anys és deguda a tota, no és que hagin vingut aquí a jubilar-se estrangers d'altres llocs, sinó que és deguda en un 100% a l'esperança de vida, aquest augment de l'esperança de vida. O sigui, no he de parlar tant d'envelliment com de longevitat. Més que envelliment superior, jo posaria longevitat més extensa. I això és una bona notícia, en principi, perquè, a més, aquesta gent que arriba en aquestes edats, a més, cada cop és més jove. Sembla paradoxal, però cada cop té una salut millor i, per tant, arriben a aquestes edats cada cop de manera més jove. Està rejuvenint-se. la població.
Vaja, que vol dir que una persona amb 80 anys ara no té la mateixa qualitat de vida, té una qualitat de vida superior que una persona amb 80 anys fa 30 anys o fa 40 anys, no?
Primer, que han arribat moltes més als 80 anys, o sigui, és una cosa novedosa i per tant la gent s'ha de preparar per viure tants anys, no era normal el viure fins a... Hi havia una conferència que deien prepareu-vos per viure 100 anys. No és tan fàcil preparar-se per viure 100 anys. I després que arriben poques, i les que arriben als 80, doncs, estan en una situació que és més o menys la que les que arribaven als 60 fa 30 anys, de condicions de salut.
Tenint en compte tots aquests factors, amb aquest creixement de la població, arribant als 8 milions, i que pot ser doncs, que encara vagi més enllà, vostè creu que amb els recursos actuals, amb els serveis públics que hi ha ara mateix a Catalunya, n'hi ha prou per donar resposta a totes les necessitats que es plantegen en una societat, vostè em deia, més envellida? No, però sí més longeva?
Sí, clar, més longeva, on hi ha els joves, hi ha els serveis educatius. Hi ha una part dels serveis públics que mai s'ha aconseguit, perquè és la part aquesta dels serveis de cura, de cura a la població dependent. Aquesta mai s'ha posat en marxa. I per tant sí que hem posat en marxa sanitat i educació, però a nivell públic diguem que la població, les necessitats de la població són més altes que la part pública que tenim aquí. I per això està la part privada. Per això hi ha les mútues i tenen un èxit tan important en el cas de Catalunya, perquè cobreixen la part que la part pública no dona, i per això hi ha les escoles concertades i l'educació privada, completament privada. Quan falti algun recurs per part de la pública, allí està la part privada per omplir-lo. Ara, actualment, doncs és la part de la formació professional, per exemple. Necessitaria molta més formació professional pública, però si no es crea, la crearan les empreses privades.
Doncs avui volíem...
O sigui, no, la resposta...
És que no és suficient amb els mitjans
actuals,
amb els reptes que també es plantegen de cara a aquest creixement de la població. Com dèiem, avui amb aquesta xifra dels 8 milions d'habitants a Catalunya. Pau Miret, sociòleg i investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una miqueta més aquestes dades, per traduir-nos-les avui al 9C. Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
No sé si voleu fer algun comentari sobre això, sobre quins són els reptes, sobretot de cara al futur. I
de cara
si...
al nostre futur.
No, el futur de tots, eh? Vull dir que aquí ens hi podem incloure. Dani, que crec que avui tu també n'has parlat a la tele, oi, d'aquesta qüestió?
Sí, hem parlat amb el Pau Miret també. Jo crec que és una bona notícia. És a dir, si... Ens ho ha explicat ell perfectament. L'augment de la població a Catalunya sempre durant l'últim segle ha vinculat a bons moments econòmics. Per tant, si hem crescut en 2 milions de persones en els últims 36 anys, vol dir que hem viscut alguns moments de millores econòmiques. Per tant, tant de bo en els pròxims 30 anys arribem als 10 o als que toqui, perquè voldrà dir que ens va bé. Ara bé, els governs s'hauran de posar les piles. Ja no només perquè serem més gent i hem de posar els serveis públics a l'altura de la més gent que serem, sinó perquè tindrem unes necessitats que són diferents. Dit això, l'envelliment de la població, o no és l'envelliment, però la longevitat de la població, que ens posarà uns reptes i uns serveis que necessitarem, les edats de jubilació... Tot es farà més fàcil de pagar i de poder posar-los a disposició si permetem que arribi població més jove en edat de treballar i aquesta gent troba feina. I això se'n diu migracions. Se'n diu immigració, que és l'única manera que aquest país ha sigut capaç de créixer des dels anys 90, pràcticament. O sigui, segur des dels anys 2000. Per tant, tots els discursos que veuen en la migració com un gran enemic, que siguin molt conscients d'això. Si no obrim portes, serem una societat de vells que necessitaran serveis que ningú podrà pagar perquè no hi haurà gent.
Sí, el que passa és que s'ha d'abordar perquè les dones de Catalunya tenen tan pocs fills, que és perquè, entre altres coses, l'emancipació s'endarrereix molt, no hi ha polítiques d'habitatge serioses i dignes d'aquest nom, ara hi ha una llei d'habitatge que sembla que vol intentar fer alguna cosa, però evidentment durant aquests últims anys i des de la crisi econòmica no s'ha fet absolutament res. Hi ha hagut una precarietat laboral espectacular que afecta la gent jove i, per tant, això ha endarrerit i endarrereix a dia d'avui l'emancipació i la natalitat, i això és un fet gravíssim, i jo crec que tenim uns reptes terribles en aquest àmbit no resolts.
6 minuts i arribarem a les 10 de la nit. Fem una darrera pausa abans de posar el punt final a la tertúlia del 9C, que per cert, ara abans d'acabar parlarem també d'una qüestió que està portant una certa polèmica, que són les estufes que hi ha a les terrasses de bars i restaurants. Sembla que contaminen molt i que algunes associacions de veïns volen que es prohibeixin. Fem una pausa i ara en parlarem també.
RAC 1. Arriba al Liceu l'estrena europea de l'òpera Antony and Cleopatra de John Adams. Una història d'amor que va redefinir el món, basada en el clàssic de Shakespeare. Del 28 d'octubre al 8 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo on has d'estar.
La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesti.
Acabarem la tertúlia avui parlant d'una altra qüestió, una mica més lleugera, segons com es miri. Us vull preguntar si vosaltres sou dels que aneu a l'hivern... No estic preguntant a l'estiu, eh? A l'hivern sou d'anar a terrasses o no, Gemma?
En absolut. És més, ho considero realment...
un acte d'herois.
Entenc que això és per la gent que fuma, perquè jo anar a un restaurant, a seure'm a la terrassa i passar fred, perquè és veritat que aquestes estufes no escalfen, realment està al desembre en una terrassa no veig que tingui gaire sentit.
Dani.
Jo sí, però perquè Barcelona s'està bé, és a dir, a la nit avui amb el vent que fa, doncs no hi seria ni amb estufa ni sense estufa, però allò un dissabte vermutet a les 12 ho pots fer al desembre tranquil·lament.
Sí, mira, jo estava pensant en la nit, clar, al migdia és diferent.
Clar, és diferent, però a la nit...
Per aquí, el tema de sostenibilitat, Oriol. No? De aquesta despesa energètica potser ens la podríem estalviar, no?
Tu, Jordi, ets d'anar a l'hivern a les terrasses
no, gaire,
o ets d'interior, més aviat?
No, puc evitar, ho evito, però si ho he de fer, vull una estufa, i tant que sí.
Doncs mira, pot ser que les prohibeixin, perquè com dèiem, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona...
Com si fos ara també una plaga d'estufes, no n'hi ha tantes. No sé,
diuen que
faltar i tot.
Que contaminen
no
molt.
Estar dins.
Sí, clar, per
no,
això.
Si es pot triar,
la solució
però...
és no fer aquestes bogeries.
A veure, Mireia Ardèvol, com estàs?
Bona nit.
Que si no, avui tenen xerrera i no et deixaran parlar. Explica'ns primer què diu l'ordenança municipal sobre aquesta qüestió.
Doncs diu que les estufes de combustió estan permeses fins l'1 de gener del 2020, és a dir, fins al proper hivern, i a partir d'aquell moment ja no podran ser de combustió, però poden ser d'un altre tipus, per exemple, elèctriques o del que sigui.
Ja està.
Per tant, el que entenc que vol fer aquesta, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona és avançar aquesta restricció que ja hi haurà a partir de l'1 de gener del 25, no?
Exacte. He parlat amb el Pere Mariner, que és portaveu de Turisme i Espai Públic de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, i m'ha explicat que ells van demanar l'any passat que es prohibissin les estufes a les terrasses. Esquerra ho va portar al Consell Plenari perquè de cara a aquest hivern ja no es poguessin posar, però no ho van aconseguir, o sigui, ara encara hi ha estufes. I ara el que volen des de la FAP és recordar-ho perquè sí que es faci de cara a l'any que ve, tot i que ells voldrien prohibir-les des d'ara mateix.
Pensem que ens hem d'avançar i que actualment ja no té cap sentit. I aleshores demanem que es facin dues coses. Una, doncs modificar l'ordenança perquè quedi definitivament prohibit, però també fer-ho per decret d'alcaldia, que això és possible, i aquest hivern ja que quedin prohibides i que ja no es posi cap mena d'estufa. No només les de combustió, sinó també les elèctriques o altres tipus d'estufes.
De cap tipus, eh?
De cap tipus. Ell m'ha dit que creu que no tenen possibilitats d'aconseguir-ho, per aquest hivern, però que mai està de més recordar-ho, i això que deia ara, que no sigui de cap tipus a les terrasses, ni les que contaminen menys com les elèctriques, que aquestes sí que estaran permeses a partir del 2025. I l'argument que m'ha donat és aquest.
Des de, diguem, la perspectiva de la necessitat energètica, escalfar el carrer és pràcticament absurd, perquè realment no s'acaba escalfant aquella zona de Terrassa, només els que estan molt propers, però segon, amb la situació que tenim de canvi climàtic, dedicar energia elèctrica o energia de la fòssil o energia de la que sigui a escalfar un tros de carrer ens sembla absurd quan els locals doncs, estan perfectament acondicionats.
Unes estufes que, a banda de la contaminació i de la poca necessitat que li troben en tenir-les, que és el que deia ara, són conscients que no han perjudicat directament.